Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Aquest Nadal, al programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel, premiem la teva fidelitat. Sortegem 25 ràdios de butxaca analògiques, les de tota la vida, entre tots els que encertin la següent pregunta. Quin dia de la setmana i hora s'emet l'espai Tots Som Iguals? Envia la teva resposta a totsomiguals@radioestel.cat i participa-hi. Tens temps fins al 31 de desembre. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Música, teatre, dansa. Si ets dels que vibren amb la cultura, benvingut a TV3 i el 33. Tenim la millor programació per als fans de la cultura.
Avui en dia, algunes malalties infeccioses s'escampen tan fàcilment com acabes de sentir. La investigació pot canviar aquesta història. El 17 de desembre, col·labora amb la Marató de TV3 per les malalties infeccioses.
Aquest divendres a 8:45 del vespre, vine al concert solidari de l'Escolania de Montserrat en benefici de Càritas. Serà a l'església de Santa Maria de Mollà. Recorda-ho, l'Escolania a Mollà. Serà aquest divendres a 8:45 del vespre a l'església parroquial de Santa Maria. T'hi esperem.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Un partit d'urgències. Així es presenta el Madrid-Barcelona d'aquest proper dijous, corresponent a la 12a jornada de la Eurolliga. Mica a mica ens anem apropant al final de la primera volta de la competició i el cert és que els equips d'ACB tenen molta feina pendent. El Madrid de l'Asso, malgrat les baixes, moltes baixes, és l'equip, l'únic equip de la Lliga Endesa que aguanta en zona de play-off. La resta, tots estan per sota del 8è classificat. Això sí, el Barcelona està a una sola victòria dels blancs. Una victòria que es podria retallar demà passat, és a dir, dijous, sempre i quan l'equip de Sito Alonso sigui capaç de sumar per fi la primera victòria a Europa fora del Palau. Navarro i Felipe Reyes parlen del clàssic d'aquest dijous.
A Eurolliga estem en un moment complicat. Estem a 2-3 victòries del tall i van avançant molt, molt ràpid a les setmanes i tenim que jugar millor i guanyar. I bueno, això passa per dilluns que ve anar cap allà, cap a Madrid. Fa setmanes ja vam anar cap allà i vam guanyar i esperem fer el mateix.
Seguro que va ser un partido muy duro. Los dos equipos nos jugamos mucho y bueno, pues ellos ya nos ganaron el último partido de liga aquí. Queremos hacer un buen partido ante nuestros aficionados, volver a la senda de la victoria en Euroliga y bueno, pues sumar victorias que al final es lo que necesitamos en esta competición tan dura.
Doncs tant Madrid com Barça arriben a la cita necessitats de victòries. Els blancs, amb un 5-6, 3 derrotes consecutives, sumant una victòria dels darrers 7 partits. Els blaugranes, amb un balanç de 4-7, sumant dues victòries, o millor dit, dues derrotes consecutives contra Xesca i Fenerbahçe. Una cosa està clara, perdi qui perdi dijous, quedarà molt tocat, molt més tocat del que ja ho està. Comencem aquí la gravació del bàsquet al dia d'avui, dimarts, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit, company.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs si fem un cop d'ull a la classificació, queda clar que el Barça les arriba més necessitat de victòries al clàssic de dijous, un Barça que en aquestes 11 jornades disputades ha perdut tots els partits que ha disputat fora de casa, Belgrat, Milà, Alemanya i Moscou, més Salgiris, Efes i Fenerbahçe al Palau. Un Barça que necessita urgentment sumar fora de casa per recuperar alguna de les relliscades que ja ha patit de local. Però compta també amb el Madrid, perquè el conjunt de l'Aso suma una sorprenent victòria dels darrers 7 partits. Una victòria dels darrers 7 compromisos a la Eurolliga i una nova derrota demà l'enfonsaria una mica més. El Barça arriba al clàssic del dijous després de tancar una setmana negra amb dues derrotes consecutives a casa contra Fenerbahçe i Iberostar Tenerife. De fet, l'equip de Xito Alonso, en el que portem de temporada al Palau, ja ha perdut 5 partits, 2 de Lliga i 3 d'Eurolliga, quan la temporada passada, en tota la temporada, el Barça de Barzocas va perdre 8 vegades a casa, 2 a la Lliga i 6 a Europa. És a dir, que l'actual Barça a casa ja ha perdut tants partits de Lliga com en tota la temporada anterior. Després del 91 al 93 de diumenge contra l'Iberostar Tenerife, això deia Juan Carlos Navarro. El capità acabava el partit amb 22 punts per un 22 de valoració, la millor xifra anotadora de la bomba a la Lliga Endesa en les darreres 4 temporades.
Una setmana bastant dura. L'altre dia pues, no vam jugar gens bé contra un gran equip. I avui no hem començat el partit bé, hem tingut molts problemes amb el rebot. Hem jugat amb foc i al final s'han cremat. Jo he tingut algun tiro per intentar guanyar. L'última jugada que hem jugat un món molt bé també per guanyar el partit, però això és l'esport i contra qualsevol equip pots perdre.
Això es pot afectar?
Bueno, ara mateix estem fotuts. La veritat és que és un dia complicat. S'ha de pensar cadascun que ha de millorar i que ha de fer de cara al futur. I tenim que intentar anar a Madrid a guanyar. Crec que a la majoria dels equips que juguen a Eurolliga i amb aquest format tenen setmanes com aquesta, però ens hem d'aixecar.
Què necessiteu per canviar aquesta dinàmica?
Bueno, ser més constants. La veritat és que no hem encarregat en 3 victòries seguides. Ara a Eurolliga estem en un moment complicat. Estem a 2-3 victòries del tall i van avançant molt, molt ràpid a les setmanes i tenim que jugar millor i guanyar. I bueno, això passa per el dilluns que ve, anar cap allà, cap a Madrid.
És bo o és dolent ara el pròxim partit que sigui a Madrid?
Jo crec que és bo. Ells tampoc estan en un moment molt bo. Ells han guanyat amb un triple al final amb moltes fintes, a casa també han passat dificultats, i a tothom li agrada jugar un Madrid-Barça. Intentarem, ja et dic, fa setmanes ja vam anar cap allà i vam guanyar i esperem fer el mateix.
Doncs sens dubte que de les darreres 2 derrotes del Barça-Lassa aquesta darrera setmana, la que ha fet més mal va ser la de divendres, al Palau també, contra el vigent campió de l'Eurolliga, contra el Fenerbahçe. De fet, Adam Hang, Sport 3, reconeixia sentir-se frustrat i decebut.
Personalmente estoy muy decepcionado después de ese partido, porque
estos partidos que tenemos que ganar, ¿no? Jugamos en casa contra el campeón de Euroliga y yo creo que esos partidos tenemos que, no sé si ganar, pero tenemos que estar preparados para esos partidos. Pero bueno, es verdad que tenemos, yo personalmente tengo frustración por estas derrotas, ¿no? Porque, claro, queremos ganar todos los partidos y sobre todo cuando perdemos así, que no tenemos oportunidad para ganar, es difícil.
I a diferència del Barça, el Madrid arribarà al Clàssic després de sumar diumenge la nova victòria a la Lliga Endesa, que el deixa líder de la competició amb 10 victòries i una derrota en un partit molt semblant al del Barça, també forçant in extremis una pròrroga, però amb la diferència que els blancs diumenge sí van saber rematar la feina davant de Lucas Murcia per un ajustat 87-85 gràcies a dos triples de Trey Tompkins. El primer forçava la pròrroga sobre la botzina i el segon donava la victòria al Real Madrid. Felipe Reyes.
Así es el baloncesto, ¿no? No hay partido fácil y bueno, es lo que hay. Hay muchos partidos, tienes que estar en todos a tope. Hay días en los que estás mejor físicamente, otros días peor. Pero lo importante es ir sumando y hoy el otro día se nos escapó y nos vamos contentos por la victoria.
Bueno, el susto también del Paco.
Sí, empezar el partido después de la temporada que estamos teniendo. Y bueno, pues que un jugador importante del equipo pues se lesione es duro, pero bueno, al final con el 15 no es serio y espero que esté para ayudarnos en los partidos que tenemos ahora.
Felipe, ya no viene el Barça después de dos partidos con prórroga. ¿Crees que hay prórroga con el Barça?
Eso nunca se sabe, ¿no? Seguro que va a ser un partido muy duro. Los dos equipos nos jugamos mucho y bueno, pues ellos ya nos ganaron el último partido de liga aquí. Queremos hacer un buen partido ante nuestros aficionados, volver a la senda de la victoria en Euroliga y bueno, pues sumar victorias que al final es lo que necesitamos en esta competición tan dura.
Doncs el Madrid, que tampoc passava el seu millor moment, amb les baixes de Llull, de Randolph, de Llull, de Kuzmic, més el dubte de Gampazzo, és líder de la Lliga Endesa amb 10 victòries i una derrota i és l'únic equip a CB entre els 8 primers classificats a la Eurolliga a l'espera del que passi dijous en aquest Madrid-Barça-Lassa de la 12a jornada de la competició europea. Es tracta del primer clàssic de la temporada a Europa, segon del curs després de la victòria del Barça a Madrid, 80-84 en el partit corresponent a la 8a jornada de la Lliga Endesa. I ja sabeu que sempre que el Barça treu el nas per la capital d'Espanya, aquí al Bàsquet al Dia, aixequem el telèfon per parlar amb el periodista de Planeta ACB, el Javi Rodríguez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, primero de todo, Gampazzo, ¿cómo está para el jueves?
Bueno, Gampazzo, para mí había bastante susto porque se pensaba que era un esguince bastante más grave, sobre todo viendo las imágenes, pero luego ya fue tratado bien por los fisios, parece que es efectivamente un esguince, pero es de mucha menor intensidad de lo que se preveía. Incluso en el partido contra UCAM Murcia estuvo ya ahí con sus compañeros al final del encuentro y luego ya, pues bueno, hoy, ayer concretamente estaba ya mucho mejor y como bien dijo Lasso en la rueda de prensa, sí espera contar tanto con él como con Rudy Fernández, que también había pasado una semana un poco trastabillada también con un problema en el pie.
Un Lasso que también el domingo dijo que él nunca se había encontrado con una temporada como la actual con tantas lesiones, ¿no?
Bueno, la verdad es que es difícil encontrar un entrenador. Sí que puso un ejemplo de su época en Valencia.
No, y bueno, Marfocas, ¿no? El año pasado, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, el Barça también una cosa parecida. Pero sobre todo lo que es el problema del Real Madrid, que casi todos son en el puesto de interior.
Sí.
Y esa es el principal hándicap y lo que se está encontrando. Resulta que el más viejo, entre comillas, es el que está aguantando todo el tirón, como es Felipe Reyes. Pero las caídas de Kuzmi, sobre todo yo creo que la caída de Ayón, o sea, la baja de Ayón, yo creo que es el que más daño le está haciendo al Real Madrid. Fíjate que te digo, incluso por encima de la de Jules, porque las actuaciones de Doncic y un Gampazzo que se ha adaptado muy bien, creo que no hacen tanto daño como la baja de Gustavo Ayón por todo lo que implica en el juego. Y bueno, habrá que ver, porque todavía está Tavares en lo que es un proceso de acoplamiento, que la verdad es que está, yo creo que está respondiendo bien para cómo está, y esperar ya a Randolph, que en principio se pensaba que iba a venir para diciembre, pero que la cosa se ha alargado con esa fractura de estrés, y hasta enero por ahí mediados, pues tampoco le volveremos a ver. El Real Madrid tiene que estar haciendo, pues, por ejemplo, como el otro día, poner a Dino Radoncic en el puesto de 4, dándole más minutos de lo que seguro que se tenía previsto en la temporada, o bueno, como pasó en Panathinaikos, que te quedas sin pivot y juegas casi toda la prórroga con un small ball toda la vida con 5 jugadores pequeños en el que Machulis estaba de pívot. Con eso queda todo dicho.
Sí, sí. Imagino que el objetivo del Madrid, Javi, es aguantar como sea hasta que vayan regresando los lesionados, pero está aguantando líder de la Liga Endesa, 10 victorias, una sola derrota, y en la Euroliga, de momento, entre los 8 primeros.
Sí, pero yo creo que el problema principal se planta en la Euroliga. O sea, efectivamente está entre los 8 primeros, pero es un poco irreal, digamos, porque está empatado con el noveno, empatado con el séptimo. Entonces está teniendo una racha mala de resultados, se lleva una serie de derrotas.
O son 6 derrotas de los últimos 7 partidos.
Claro, por eso, o sea que sí, queda bien decir que está entre los 8 primeros y el primero de todos los españoles, es verdad, pero es que lo que está demostrando es la tremenda dureza que es esta Euroliga, sobre todo cuando tienes que compaginarla con otra liga también tan fuerte como es la ACB, que yo creo que está pasando factura a todos los equipos, porque Murcia no se llevó la victoria, pues de esas cosas que pasan una vez cada mucho tiempo.
De milagro, sí.
Y mira, Iberostar Tenerife como también gana en el Palau. Es decir, es que ahora mismo jugar en 72 horas o en 48 horas, como pasa a los equipos, por muy grande que seas, y si encima tienes lesiones, pues más se agranda el problema, pues es una historia. Y evidentemente el Real Madrid, ahora mismo como todos los equipos españoles, no se puede fijar, como hablábamos el año pasado, de quedar entre los 4 primeros, quedar primero y tal. Yo creo que el objetivo ahora mismo es entrar en los 8 primeros o por lo menos mantenerse en esa línea que separa a los equipos entre el 7º, 6º y 9º puesto. Porque es que la verdad es que está muy complicado como está ahora mismo la competición de Euroliga.
Un Barça necesitado que si gana el jueves empata con el Madrid con 5 victorias en la Euroliga. Pero no sé, Javi, ¿quién tiene más urgencias del jueves, Madrid o Barça?
Yo creo que el Real Madrid, sobre todo por jugar en casa. O sea, el Madrid no se puede permitir perder otro partido en casa. Las derrotas en casa se penalizan muchísimo en Euroliga y el Real Madrid ha perdido ya con el Helsinki, ha perdido con Estrella Roja y otra derrota. Aparte de lo que supone perder contra el Barcelona una segunda vez en la misma temporada, pues yo creo que a la hora de necesidad, entre comillas, porque claro, el Barcelona está por detrás y eso ya le supondría quedar por detrás 2 partidos y luego ver cuál es el resultado final por el tema de la veraz. Pero yo creo que a efectos, yo creo que lo que es jugar de local es el que más urgencia le requiere al Real Madrid a la hora de buscar la victoria.
Y después de tantos años de victorias, ¿no? De grandes momentos del Madrid, Javi, este bache importante, ¿cómo se está cocinando en el club?
No se está llevando mal, sobre todo porque es que parece que no es un tema de compromiso del equipo, no es un tema de bajo rendimiento, se trata sobre todo del problema que está sufriendo el Real Madrid en el tema de las lesiones. O sea, es que estás en un momento en que parece que cualquier jugador se va a romper. Uh-huh. Cuando vamos a la rueda de prensa, lo primero ya es entre bromas, preguntamos cuál es el parte de guerra de hoy. Y es que siempre tenemos un jugador que está afuera, cuando no es Rudy, es Taylor, cuando no, lesiones típicas que se suman a las 3 que está de temporada. Y bueno, aquí lo que más se habla, sobre todo más que cualquier historia, es si va a venir un fichaje nuevo, si no va a venir un fichaje nuevo para paliar esto. Eso. Y la inseguridad de saber cuándo vas a recuperar, porque por lo visto lo de John sí que va para largo. Jul, evidentemente, está en un proceso de recuperación todavía lenta, aunque ya va saltando incluso a la hora de lanzar, con lo cual la rodilla ya aguanta el peso del cuerpo, pero hay muchas historias que yo creo que es lo que más se habla. O sea, el tema de lesiones es lo que más está afectando a lo que es el rendimiento del equipo y es sobre lo que se rumorea todo lo que cuando hablamos del Madrid.
Bueno, pues a ver quién se lleva el jueves el segundo clásico de la temporada, el primero en Europa con un Barça y Madrid realmente necesitados de victorias en la Euroliga. Javi Rodríguez, compañero de Planeta CB, un fuerte abrazo, gracias.
Venga, otro para vosotros, hasta luego.
I després de 12 partits consecutius sense anar convocat amb el Barça, veurem si dijous a la 13a anirà o no la vençuda. Parlo de Sasha Bezenkov. Xito Alonso, però, segueix parlant meravelles del jugador búlgar.
Yo entiendo, ¿no? Me pregunto siempre que falta uno, siempre se pregunta por el que falta, ¿no? Yo creo que Sasha está haciendo un buen trabajo para ser parte del equipo. Obviamente tiene por delante jugadores a los que hay que respetar también, porque en su posición puede jugar Rakín al 3, puede jugar Adam, puede jugar al 4 Víctor Claver, que yo creo que está recuperado y está haciendo un muy buen trabajo en las situaciones que le pedimos, y puede jugar Uriola y Morman. Hay que elegir entre quitar uno de ellos, sobre todo porque la dificultad no es esa. Puedes cambiar o no un jugador, pero tienes que depender de unos cupos, sobre todo a nivel de ACB, y tienes que depender también de unas altas y bajas que tienes que conservar, a no ser que creas que hay una gravedad. Él está trabajando bien, nuestra dinámica de trabajo con él es buena. Obviamente lo que quieres jugar, y cuando él esté preparado y yo encuentre la situación idónea, puede ser hoy, puede ser dentro de un mes, pues lo haremos, ¿no? Pero no hay nada que decir sobre él. Todo lo que hace está bien, trabaja muy bien.
I parlant de noms propis, Volodymyr Erun, jugador ucraïnès del Barça, ha estat assignat MVP de la 13a jornada de la Leport, malgrat la derrota del filial blaugrana, 89-79 a la pista del Leima Corunya. Erun feia un partidàs, 25 punts, 6 rebots, 9 faltes rebudes, per un 34 de valoració que l'ha valgut per ser assignat millor jugador del cap de setmana. De fet, el Piotr ucraïnès és en diferència el millor jugador de l'equip d'Alfred Julbe, amb una mitjana de 14,9 punts, 8,25 rebots, 1,25 assistències, un tap, unes 6 faltes rebudes per un 22 de valoració per partit. També destacar l'aportació i el creixement d'altres jugadors del filial blaugrana, com Atom Nedianyé, Aleix Font o Nedim Nedovic. A veure si aviat els podem veure disputant minuts amb el primer equip.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I encara Europa, comentar que la primera fase de l'Eurocup entra a la seva recta final en el moment decisiu de la competició. Són tres les jornades que queden per finalitzar i tenim el Morabanc Andorra, cinquè classificat del grup A, amb dues victòries i cinc derrotes. Passen els quatre primers, però està una sola victòria del Fiat Turí, amb qui té empatat el bàsquet de Baraix particular, però li beneficia el Baraix global. Demà dimecres, a partir de les 8 del vespre, l'equip del Principat disputarà la vuitena jornada a casa contra el Cedevita Zagreb. Una victòria andorrana, més una derrota del Fiat Turí contra el Paris Levallois, deixaria l'equip de Joan Peñarroya en quarta posició a dues jornades pel final. També a l'Eurocup, en aquesta jornada, l'Herbalife Gran Canària es pot assegurar la classificació pel top 16, mentre que el Bilbao, en cas de derrota, quedaria matemàticament eliminat. També entra en recta final la Lliga Femenina, la primera volta de la competició, i encara en joc la classificació per la Copa de la Reina. Estan matemàticament classificats, per exemple, l'Avenida i l'Espar City Leaf Uni Girona. En aquesta recta final, el Sant Adrià encara persegueix el somni de disputar la Copa després de perdre a casa 61-85 davant de l'Espar City Leaf Uni Girona amb un 14-32 al final ja del primer quart. Aquesta és la lectura que feia de la victòria el tècnic del Girona, Eric Suris.
Hem plantejat el partit del respecte amb què hem tractat el partit i el rival, i això s'ha demostrat sobretot amb l'inici, no?, i la primera meitat que hem fet. Sí, en línies generals, contents, evidentment, amb errades a corregir i sempre a treballar, perquè el Sant Adrià també té moltes situacions ben treballades tàcticament, però en línies generals penso que la intensitat dels 40 minuts ha sigut molt bona. També és veritat que aquesta setmana, doncs, per primera vegada hem tingut setmana llarga per créixer, per preparar el partit, i en definitiva, doncs, l'últim partit contra la Seu veníem de divendres fer un viatge molt llarg per Europa, i en aquest cas, doncs, no era així, i s'ha notat, la veritat, a la pista.
I amb aquesta derrota, el Sant Adrià es queda amb 7 victòries i 4 derrotes, una per sobre del tall de la Copa, dues jornades pel final de la primera volta. El seu tècnic, Fabián Tellez, però reconeix que dins del vestuari no es parla de la Copa.
No, dins l'equip no. Dins l'equip no. No és que estigui prohibit, eh? Però no parlem d'això. No parlem d'això perquè ara anem a Ferrol. Ferrol ha perdut a la Seu, a casa es farà fort. Després ve Araski. No val la pena centrar-se en això. Ens centrem en el dia a dia, en seguir progressant, en que mentalment siguem més fortes perquè no passi lo d'avui, i seguir creixent com a equip, que tenim molt marge per créixer.
I qui també segueix amb opcions de disputar la Copa de la Reina és el Cadí La Seu, que aquest cada setmana sumava la cinquena victòria de la temporada després de derrotar 85-77 al Uniferrol. Més coses. Anem amb els penyistes.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I com tots els dimarts hem de saludar els nostres penyistes, avui amb el Marc Segura, el culer. Hola, Marc, bona nit.
Hola, bona nit.
La Meri Saez, dels Penyadictes de Badalona. Hola, Meri.
Hola,
i també
nit.
Tenim per aquí el José Rodríguez de la Penya Tricolor d'Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, José.
Gràcies.
Per fi, ja, la tocava. Primera victòria fora de casa, ja tocava.
Això mateix.
Després de Madrid, Múrcia, Saragossa, Badalona, València, a la sisena, anant la vençuda.
Sí, va costar, va ser un partit així, bueno, una miqueta estrany, però bueno, vam aguantar fins al final i al final vam saber guanyar.
Partit fluixet, però en tot cas sí, el més important, la victòria, eh?
Això mateix, partit fluixet, però el més important, el que dius tu, és una victòria més per la classificació.
La penya Meri, derrota imperdonable, fou llevada guanyant de 19 punts en el tercer quart, eh?
La veritat és que va ser tot una pena que ens vam muntar 50 punts, perquè si dius que són 4 o 5 encara, però la veritat és que vam deixar escapar la primera victòria fora de casa.
Mm-hmm.
Però bueno, el diumenge a l'Olímpic havíem estat al 100% afició i públic i podem guanyar el Saragossa.
A veure, ara pregunto pel partit d'aquest proper diumenge. Abans, Marc, imagino que la victòria o la derrota del Barça contra l'Iberostar Tenerife és igual d'imperdonable, o què?
Sí, els equips canaris estem bastant acostumats, perquè el Barça normalment té una mena de síndrome en els canaris, no se sap el perquè, però ja és de fa anys. Però sí, són aquells partits que no has de perdre. I més amb l'última jugada que vam tenir, que el més fàcil era, no sé quina mena de passe vam fer, perquè surt bé l'estratègia, però després perdones el més fàcil.
Un Barça de Cito, que en Lliga a casa ja ha perdut els mateixos partits que el Barça de Barzocas en Lliga, eh? Durant tota la temporada passada.
Sí, i a més aquesta muntanya russa, que sembla que hi hagi partits que diguis la cosa pinta bé, però després hi ha uns partits que dius, ostres, aquí pinta un altre any igual.
Et va generar més dubtes aquest Barça o què? Perquè, per exemple, ahir Roger Estallé, que deia aquí al bàsquet al dia que aquest Barça no té nivell per guanyar cap títol.
Depèn, el problema és que o sigui, els fitxatges sí que s'han fet bé, però que hi ha bastant, per dir-ho així, que arrosseguen moltes coses dels anys en què no es va fer res, temes de contractes, i això costarà. Que no es pugui acabar, diguéssim, eliminant totes les restes dels anys dolents, no es podrà fer un equip bo. Jo crec que si fos una casa, s'estan construint els fonaments. No ben bé, fins d'aquí, fins de temporada que veu potser l'altra, no es veurem el resultat.
I dijous Madrid-Barça, Eurolliga, partit d'urgències per tots els equips.
Sí, ara el Madrid no està en aquella dinàmica de fa una o dues temporades. El bo és que el Barça està una victòria al play-off i guanyar el Madrid, cosa que ja s'ha fet. Aquí que s'han donat el play-off d'Eurolliga.
Mm-hmm. José, vosaltres, demà, contra el Cedevita a casa, una nova final a l'Eurocup, eh?
Sí, però bueno, a casa sol.
Home, fixa't que una victòria del Morabanc Andorra demà i una derrota del Fiat Torí ho canvia tot, eh?
Sí. Primer guanyar no sé i resa que l'altre perdi.
Però, exacte.
Bueno, nosaltres hem que partit a partit, com sempre diem, i intentar guanyar demà.
I, sí. Exacte. I la penya Meri, ho deies abans, diumenge contra el Tecnicón de Saragossa, de moment 3 victòries en Lliga, les 3 a casa, diumenge per a quarta.
Sí, això esperem, perquè la victòria fora de casa està costant aquest any. I, bueno, la veritat és que tenim 2 partits seguits a casa, de vital importància, sobretot no baixar posicions, perquè els de baix també preten i guanyen. I, bueno, amb el partit que tenim aplaçat, que jugarà també al gener, que ens espera un inici d'any també una mica caldejat, amb la visita al Madrid a l'Estudiantes i després venir aquí al Madrid, i aviam com portem per poder seguir, per almenys guanyar a casa.
Doncs a veure si el proper dimarts podem parlar de més alegries de Barça, de Divina Joventut, també del Morabanc Andorra. Marc, Meri, José, una abraçada i fins dimarts vinent.
Igualment.
Adéu, igualment.
Adéu. I abans d'acabar, la NBA, nova derrota dels Memphis, en caiguda lliure després de perdre 82-107 contra els Heat, amb 19 punts i rebots, 2 assistències de Marc Gasol. A Brines, 12 punts en el Thunder, 103-116 de Hornets i Bulls, 108-82 Celtics. Per cert, LiAngelo i LaMelo Ball, germans d'Alonzo Ball, jugador dels Lakers, posaran rumb a Europa per seguir desenvolupant la seva carrera. El destí escollit és el Vytautas Prinai de la Lliga Lituana després que altres clubs com el Marabanc Andorra descartessin les seves incorporacions. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carreter, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimecres per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.